El Parlament de Catalunya acaba d'aprovar el projecte de pressupostos per aquest 2023. Bona tarda, són les dues.
Estel migdia, amb Xavi Toscano.
milions d'euros. Aquesta és la despesa prevista en els pressupostos que s'acaben de votar al Parlament de Catalunya. Els comptes han tirat endavant amb els vots a favor d'Esquerra Republicana, el Partit Socialista i també de Catalunya en Comú Podem. La CUP i Junts per Catalunya, que fins fa 5 mesos era el govern i, de fet, va començar a preparar aquests pressupostos, i ha votat en contra perquè consideren que pactant amb els socialistes, el president Pere Aragonès ha trencat la majoria independentista. Pere Juventí Balcells, bona tarda.
Bona tarda.
Els comptes, com deien, tenen una despesa rècord.
Sí, són 41.000 milions previstos que es destinaran principalment a reforçar aquesta sanitat pública i també educació. Durant el debat que s'ha fet aquest matí al Parlament, Esquerra i el PSC han deixat els retrets de banda i han mantingut la cordialitat. Sí que han tingut un to més dur, Partit Popular, Vox i Ciutadans.
I Junts i la CUP, com dèiem, tampoc s'han estalviat les crítiques cap al president Aragonès.
En tot aquest temps, vostè ha fet un canvi de socis. Per la seva dreta ha canviat a Junts pel Partit Socialista. I per la seva esquerra ha canviat a la CUP pels comuns.
L'únic que hem vist és facilitar investidura al govern de l'Espanya, estabilitat al govern d'Espanya, pressupostos al govern d'Espanya i pressupost a l'Ajuntament de Barcelona.
Anirem d'aquí uns minuts al començar aquest informatiu cap al Parlament de Catalunya perquè la Judit Casellas ens expliqui com ha anat aquesta votació i també tot el debat que s'ha fet durant aquest matí. Abans us expliquem que els ciberdelinqüents que van atacar l'Hospital Clínic de Barcelona i van robar dades demanen 4 milions i mig de dòlars a canvi de no publicar-les. El govern ha assegurat que no s'ha compromès la història clínica dels pacients, però desconeix quines dades tenen en el seu poder aquests criminals. Davant del rescat que han demanat, el govern es manté ferm i ja avisa que no pagaran ni un cèntim.
Nosaltres no hem negociat, ni estem negociant, ni negociarem. Per tant, aquests senyors es posen en contacte amb nosaltres. A les últimes hores hem rebut un comunicat per part d'ells, però nosaltres no estem negociant.
Així de contundent es mostrava aquest matí el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital del govern català, Sergi Marcén.
I la conseqüència d'aquest atac que ha estat el Clínic, que ha deixat de fer 4.000 analítiques, més de 300 operacions i més de 11.000 visites a consultes externes i alguns pacients de radioteràpia no han pogut ser atesos.
I seguirem a Barcelona perquè l'Ajuntament expropiarà tres finques, entre elles l'oratori del convent de Sant Felip Neri, per garantir que l'escola que hi ha al costat i que porta el mateix nom es pugui mantenir a la plaça. La congregació religiosa, que és propietària d'una d'aquestes finques, lamenta la decisió i diu que l'Ajuntament no els havia avisat.
Fons de la congregació han explicat a Ràdio Estel que no entenen per què el govern de la Colau ha pres aquesta decisió després que l'escola hagi firmat el conveni amb el Consorci d'Educació de Barcelona perquè el centre passi a formar part de la xarxa pública. Asseguren que no en sabien res d'aquesta decisió del consistori d'expropiar aquests edificis i recorden que el convent no té res a veure amb l'escola.
Tot i iniciar-se el procés d'expropiació, el tinent d'alcalde d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Martí, assegura que la voluntat d'arribar a un acord amb la propietat es manté ferm.
Sempre estem oberts, tant des de l'Ajuntament, com em sembla que parlo també en nom del Departament, de poder obrir altres vies de negociació amb l'Església i amb la propietat.
L'escola Sant Felip Neri, recordem, s'ha d'integrar a la xarxa pública de centres de Barcelona al curs que ve. I a l'hora dels esports explicarem que la jutgessa envia a judici l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i el seu excap de gabinet, Jaume Masferrer, per un delicte d'injúries i calúmnies contra el president de Mediapro, Jaume Roures. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda, Roures. Va posar una querella com a conseqüència que un dels comptes falsos de Nice Stream a les xarxes socials relacionades amb el Barça estava dedicat a Roures sota el nom de Jaume, un film de terror. La Fiscalia els obliga a depositar una fiança de 100.000 euros en menys de 24 hores, que si no es fa, els embargarien béns de la seva propietat.
I la Diagonal de Barcelona s'ha llevat aquest matí amb una pancarta gegant de la Kings League.
Aquesta lona gegant de color taronja busca provocar el president de la Lliga, Javier Tebas, i en el missatge s'hi pot llegir que omplim el Camp Nou els fa molta por, fent referència a la Final Four de la Kings League, que s'ha de disputar a l'estadi Blaugrana el proper 26 de març.
I a la Plana Cultural us explicarem que el cantant Bob Dylan actuarà a Barcelona els dies 23 i 24 de juny. Ho farà el teatre del Liceu, com la darrera vegada que va venir a Barcelona ara fa 5 anys, i dins el programa del Guider BSN.
Una actuació que s'emmarca dins la gira europea, que també està fent el Nobel de Literatura i que ha anunciat també avui divendres. La gira també farà parada a altres punts de l'estat, com Madrid, Sevilla, Osca o Alacant.
També us detallarem avui el cartell de la propera edició del Festival de Cap Roig d'aquest estiu, i després, avui és divendres i, per tant, acabarem l'informatiu amb més música, concretament amb el repàs a les estrenes musicals de la setmana que venen encarcelades avui pel nou disc dels Amics de les Arts, que es diu Allà on volia. D'un discurs de només 8 cançons que giren al voltant de les pròpies expectatives. També posarem el play avui a les noves cançons de Nena de Conte, de Miley Cyrus i de Van Morrison. Ho farem a l'acabar, com cada setmana, amb la Mercè Mondelo. Tot això, per tant, ho ampliem des d'ara i fins a les 3 de la tarda aquí a la sintonia de Ràdio Estel. Abans, com sempre, mirada al cel per saber quin temps ens espera per a les properes hores. Pendents també d'aquest temporal de vent, ens ho explica en Jordi Miralles. Jordi, bona tarda.
Hola, Xavi, bona tarda. Les temperatures pugen, valors màxims avui de 20 a 25 graus, temperatures que pujaran més de cara demà a causa del vent de ponent que està bufant, que bufa a la meitat oest de Catalunya, punts de la costa de Barcelona i també Pirineu i Catalunya central. Aquestes ventades, estones, com dèiem, poden ser de moderades a fortes i arribar fins als 70 km per hora. Unes temperatures que pugen avui i que pujaran més també de cara a demà, amb màximes de 23 a 28 graus, pràcticament temperatures d'estiu. Per sort, les temperatures començaran a baixar una mica i es normalitzarien a partir de diumenge, però sobretot de cara a la setmana que ve. Per diumenge, encara temperatures altes. Aquesta tarda, nuvolositat variable, possibilitat d'algun ruixet cap a la Vall d'Aran, i tant dissabte com diumenge, sol, la presència d'alguns núvols poc importants a la tarda a les comarques del Pirineu.
Pressupostos de la Generalitat per a l'any 2023 acaben d'aprovar-se al Parlament de Catalunya amb el vot a favor d'Esquerra, del Partit Socialista de Catalunya i també d'En Comú Podem. Uns pressupostos que preveuen una despesa rècord de 41.000 milions d'euros, sobretot per destinar-se a salut i educació. Anem cap al Parlament, on hi tenim a la Judit Casella. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Llum verda als pressupostos per al 2023 que inclouen aquesta despesa rècord de 41.000 milions que es destinaran sobretot a la sanitat, l'educació, els serveis socials i la indústria. El PSC ja ha vist al govern que no li traurà l'ull de sobre perquè compleixi tant les xifres del pressupost com també l'acord en infraestructures. Mentre Esquerra manté vigent el seu compromís, però ja diu que seguirà treballant per tirar endavant el pla pilot de la renda bàsica universal previst a la llei d'acompanyament dels pressupostos i que aquesta tarda el PSC tombarà Marta Vilalta d'Esquerra i Salvador Illa del PSC.
El pla pilot de la renda bàsica al nostre país creiem que és un projecte que ha de continuar endavant i segur que trobarem les maneres, les complicitats, les aliances i els acords per fer-ho possible.
Que ara convé un tipus de política diferent, la que nosaltres anomenem política útil. Acords, respecte, diàleg i generositat. Finalment, que ningú ho dubti, ho dic pel soroll que m'ha semblat que alguns volen fer, som gent de paraula i complim fil per randa els acords. Sense credibilitat, creguin-me, no hi ha política.
Des dels comuns que estan en contra d'ampliar l'aeroport del Prat, del Hard Rock i de la B40 entre Sabadell i Terrassa, recorden al govern el compromís amb el seu partit a no destinar-hi ni un sol euro públic.
Com deien des de Junts per Catalunya i també des de la CUP, no han votat a favor d'aquests pressupostos perquè consideren que s'ha trencat la majoria independentista que va investir Pere Aragonès com a president de la Generalitat.
Tant Junts com la CUP han acusat Esquerra d'haver fet un gir de 180 graus canviant de socis parlamentaris i ja acusen el govern d'haver abandonat la independència. Albert Batet, de Junts, i Eulàlia Reguant, de la CUP.
Aquest acord de pressupostos servirà per fer més autonomisme. Si fossin uns pressupostos per avançar cap a la independència de Catalunya, ja els hi puc ben assegurar que el Partit Socialista no els votaria.
En tot aquest temps, vostè ha fet un canvi de socis. Per la seva dreta ha canviat a Junts pel Partit Socialista. I per la seva esquerra ha canviat a la CUP pels comuns.
Mentre des del PSC i dels comuns ja avisen que aquest és un pacte puntual, no de legislatura, i alerten Esquerra que amb només 33 diputats suarà sang per poder aprovar futures lleis.
Gràcies, Judit. Per cert, que encara sobre el govern, l'actual consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, serà jutjada el proper dia 29 de març pels preparatius del referèndum de l'1 d'octubre. Aleshores, consellera d'Agricultura s'enfronta a una inhabilitació per un delicte de desobediència.
La repressió no m'atura. Seguiré i segueixo compromesa amb el projecte republicà, el projecte independentista, convençuda i amb la consciència molt tranquil·la de que és un projecte legítim, de que és el més útil a la ciutadania.
El Tribunal Suprem li va obrir judici oral fa quasi un any, Pere, però va declinar jutjar-la perquè no se l'acusava de malversació.
I per això va enviar la causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en cas de condemna al seu càrrec al govern per Illa, perquè actualment, com deia, és consellera d'Acció Exterior, un judici que tindrà de president al tribunal, de president del tribunal el magistrat Fernando Lacaba, i no hi seran el president del TSJ, Jesús María Barrientos, i tampoc el magistrat Carlos Ramos, perquè van demanar d'apartar-se de la causa.
Encara en política, però girant la mirada ara cap a Madrid, els dos socis del govern espanyol han arribat a un acord per a la reforma de les pensions, una proposta que traslladen a hores d'ara la reunió que mantenen des del Ministeri amb la patronal i els sindicats.
Aquest ministeri, comandat pel PSOE, ha acordat amb la Comissió Europea i amb Unides Podem que els pensionistes puguin triar per calcular les seves pensions entre el període actual de 25 anys o bé ampliar-lo a 29, excloent els dos de pitjor cotització. Fons de la Moncloa confien en aconseguir ara el suport dels sindicats i la patronal, així com també d'una àmplia majoria parlamentària, perquè la reforma conté mesures per millorar l'equitat del sistema de pensions.
La vicepresidenta segona del govern espanyol, Yolanda Díaz, i també la líder de Podem i ministra de Drets Socials, Ione Belarra, han celebrat l'acord amb el PSOE. Tant Comissions Obreres com UGT han valorat també positivament aquesta proposta i han vist marge per tancar ben aviat un acord. I sobre aquest pacte també n'ha parlat el president espanyol, Pedro Sánchez, que aquest matí ha estat de visita a Catalunya. El cap de l'executiu espanyol confia que els agents socials recolzin la reforma.
Gracias al acuerdo y al consenso con las instituciones comunitarias y, lógicamente, también esperamos con los agentes sociales, lo que estamos haciendo es dar seguridad y estabilidad a nuestros mayores y a sus jubilaciones presentes y futuras.
Ets a Ràdio Estel. Ets a l'Estel Migdia.
Més temes. Fem un cop d'ull a Súria l'endemà de l'accident a la mina de potassa que hi ha hagut en aquesta població del Bages i on van perdre la vida, recordem, ahir tres geòlegs. Aquest migdia centenars de persones s'han concentrat al monument del miner que hi ha a la població per fer un minut de silenci i una ofrena floral. La investigació judicial ja ha començat i se centra en esclarir les causes, ja que la mina havia passat el control d'inspecció fa menys d'un mes. I és que avui hem sabut, ho avançava el diari ara aquest matí, que els tres geòlegs morts haurien entrat a la galeria sense que ningú els avisés que el sostre no estava bé.
Segons els testimonis recollits per aquest diari, un treballador de la mina va alertar a un altre company que havia detectat problemes en el sostre de la galeria ensorrada. El protocol diu que quan això passa no pot entrar ningú a la mina fins que un vigilant la supervisi. En aquest cas, tot apunta que les tres víctimes ningú es va avisar de l'estat d'aquest sostre perquè quan van entrar-hi encara no s'havia fet el relleu del matí.
Amb tot, el secretari general del sindicat Comissions Obreres d'Indústria de Catalunya, José Antonio Hernández, ha explicat avui al programa El Matí a Ràdio Estel que la mina de Súria es treballa a temperatures interiors que poden superar a vegades els 40 graus.
Se treballa unes condicions molt extremes, per això estem exigint permanentment que es prenguin mesures. S'ha fet una rampa que ha costat una barbaritat i que ha estat una obra intensa, que ha trigat molt l'esforç, i suposadament la rampa havia d'obrir una nova ventilació que juntament amb unes estacions de ventilació haurien de baixar la temperatura. És cert que algú ha baixat, però contínuament tenen temperatures molt altes i contínuament puestos on la ventilació no és suficient.
José Antonio Hernández ha deixat clar també des de Comissions Obreres estan permanentment reclamant mesures de seguretat per córrer al mínim risc. També des de la UGT, el seu secretari general, Josep Maria Álvarez, ha exigit arribar fins al final d'aquesta investigació que ha de determinar les causes de l'accident.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Canviem de qüestió. El cibercriminal Ransom House, responsables del ciberatac a l'Hospital Clínic de Barcelona, han demanat atenció a un rescat de 4,5 milions de dòlars per alliberar i no publicar les dades robades. El Clínic ha deixat clar a causa d'aquest ciberatac, 4.000 analítiques de pacients ambulatoris, més de 300 intervencions quirúrgiques i més de 11.000 visites a consultes externes no s'han pogut fer, com tampoc alguns pacients que tenien radioteràpia no han pogut ser atesos. Silvia Muñoz, Bona tarda.
Bona tarda. L'executiu català ha assegurat que no s'ha compromès la història clínica dels pacients, però desconeix quines dades han agafat els cibercriminals. Davant el rescat que han demanat, el govern es manté que no pagaran. Sergi Martén, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital.
No hi ha cap tipus de negociació amb ells i el govern no pagarà ni un cèntim. Ens han enviat una prova de vida, el que ens han enviat és un alabre del directori principal i ens han comentat que han pogut arribar a agafar fins a 4 teres de dades filtrades. A dia d'avui, com us dic, no sabem quin tipus de dades són perquè estem comparant les còpies de seguretat.
Tot i l'afectació assistencial, el centre ha recuperat el 90% de l'activitat quirúrgica complexa, el 40% d'operacions no complexes, el 70% d'activitats de consultes externes i els codis ictus i infart. Antoni Castells, director mèdic del Clínic, espera que l'hospital treballi amb normalitat com a màxim el proper dimarts.
Si la previsió que ens fa sistemes es manté, avui podríem recuperar les contrasenyes d'accés tots els professionals de la casa i estaria previst que dilluns, dimarts com a molt tard, es pogués recuperar l'accés universal a SAP, a aquestes dades estructurades, i treballar, diríem, amb normalitat.
Mossos d'Esquadra alerta que la probabilitat que els ciberdelinqüents publiquin aquestes dades és molt elevada. Per això els agents patrullaran per internet i quan es filtrin les eliminaran. Mossos d'Esquadra ha explicat que l'objectiu dels ciberdelinqüents en aquests atacs és merament lúdic. Per això ha demanat que qualsevol entitat, institució o administració rep un ciberatac amb un rescat no paguin perquè aleshores se'ls dona més poder.
De fet, des de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Sílvia ha alertat a la ciutadania i treballadors de l'hospital també que desconfin si reben un missatge del Clínic demanant-los qualsevol tipus de dades o també qualsevol pagament.
Algunes de les dades compromeses podrien ser de caràcter personal. Números de telèfon mòbil, per exemple, o també correus electrònics. Davant d'aquest escenari, l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya ha alertat que els ciberdelinqüents podrien aprofitar-les per fer estafes a la ciutadania. Per això ha demanat que desconfin si reben qualsevol SMS o trucades en nom del Clínic demanant dades personals o bé un enllaç al qual s'hagi de clicar. Tomàs Roy, director de l'agència, en posa exemples.
Si algú us truca o us demana per qualsevol mitjà dades amb l'excusa d'aquest incident, no és fals. Ningú us demanarà dades perquè no s'han perdut dades. Rebem un SMS d'algú que digui: mare, pare, sóc en Jan, m'han robat el mòbil i la cartera, t'envio aquest missatge des del mòbil d'un amic, sisplau, per passar el dia, envia'm un Bizum de 100 euros. Evitem clicar en links.
Mentrestant, l'agència continua treballant per evitar que es generin nous incidents.
Estel Migdia, amb Xavi Toscano.
Més coses, centrem-nos ara a Barcelona, perquè l'Ajuntament ha anunciat que expropiarà 3 finques, entre elles l'oratori del convent de Sant Felip Neri, per garantir que l'escola, que porta el mateix nom i que el curs que ve serà pública, es mantingui en aquesta plaça. La congregació lamenta la decisió i diu que l'Ajuntament no els havia avisat. De fet, fons de la congregació expliquen a Ràdio Estel que no entenen per què el govern de Colau ha pres aquesta decisió després que l'escola hagués firmat el conveni amb el Consorci d'Educació de Barcelona perquè el centre passés a formar part de la xarxa pública. Asseguren que no sabien res de la decisió de l'Ajuntament d'expropiar els edificis i recorden que el convent no té res a veure amb l'escola.
Actualment, el centre de Sant Felip Neri té les aules de l'ESO en un edifici al carrer de la Palla i la voluntat del consistori és unir les aules de secundària amb les de primària i que tot el centre educatiu sigui a la plaça de Sant Felip Neri. L'Ajuntament ha fet el pas davant la negativa de la congregació religiosa propietària de l'edifici de la plaça on s'ha d'ubicar aquestes classes d'ESO de cedir aquest espai. Es tracta de l'oratori del convent que l'escola fa servir de menjador gràcies a un contracte de lloguer i però això, diuen, no resol les necessitats de l'escola.
Tot i iniciar-se aquest procés d'expropiació, el tinent d'alcalde d'Educació, Jordi Martí, assegura que la voluntat d'arribar a un acord amb la propietat es manté.
Sempre estem oberts, tant des de l'Ajuntament, com em sembla que parlo també en nom del Departament, de poder obrir altres vies de negociació amb l'Església i amb la propietat, si és que són possibles i són factibles, amb l'objectiu i amb la voluntat, insisteixo, simplement de que l'escola pugui tenir, com ha tingut fins ara, les condicions d'infraestructura suficients i que les propostes que hem fet en el passat continuen estant sobre la taula.
Tot i iniciar-se aquest procés d'expropiació, el tiner a l'escola Sant Feliu Neri perdó s'ha d'integrar a la xarxa pública, recordem, el curs que ve, i la previsió de l'Ajuntament és que de cara al curs 2024-2025 tot el centre ja pugui ubicar-se en el mateix espai perquè haurà acabat el procés d'expropiació. I també aquest matí l'Ajuntament de Barcelona ja ha fet retirar del carrer els cartells despectius que havien aparegut ahir sobre l'Alzheimer amb fotografies de Pasqual i Ernest Maragall i el lema Fora l'Alzheimer de Barcelona.
L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, també ha mostrat el seu rebuig a aquesta campanya que ha titllat de menyspreable i diu que fomenta l'estima cap a persones que pateixen aquesta malaltia i les seves famílies. També ha sentenciat que no permetran que l'odi enfangui el debat públic amb a polític amb joc brut i per al candidat republicà, per altra banda, Ernest Maragall, la figura del seu germà, diu, és patrimoni de tots perquè diu que va ser el millor alcalde que va tenir Barcelona i això està per sobre d'aquests atacs indignes. També ha considerat que els malalts d'Alzheimer són infinitament més dignes que els autors d'aquest ultratge i ha avisat que actuaran en conseqüència.
Un bloc de notícies més breus. Ford ha anunciat aquest divendres un expedient de regulació que afectarà a 1.100 treballadors de la planta que té a Almussafes. Això és al País Valencià. L'empresa justifica la mesura perquè aquest mes d'abril es deixarà de fabricar els models S-Max i Galaxy.
I precisament aquesta és l'única planta que Ford té a tot l'estat espanyol. Té més de 5.800 treballadors. La factoria es quedarà, per tant, ara només amb la producció del model Kuga, el que té més pes actualment en aquesta planta, fins a la fabricació dels models elèctrics.
I encara en l'àmbit laboral, a partir d'ara, atenció, perquè les empreses podran obligar a fitxar els treballadors que surtin a fumar o a prendre un cafè. Així ho ha avalat una sentència del Tribunal Suprem.
El Tribunal ha desestimat un recurs de Comissions Obreres que demanava prohibir que l'empresa registri qualsevol sortida del lloc de treball després que un grup de gasolineres obligués a fer-ho als seus treballadors. La sentència del passat mes de febrer dona la raó, per tant, a les gasolineres i dona, per tant, per bona aquesta pràctica. Amb tot, però, la sentència fa referència a la possibilitat de les empreses d'utilitzar aquests registres, no pas a l'obligació general. En aquest cas, el sindicat al·legava que les empreses no poden aprofitar els sistemes de registre de la jornada per revisar les seves normes internes perquè suposaria una modificació de les condicions del treball. Per altra banda, el Tribunal Suprem entén que amb aquesta norma no hi ha cap alteració i no hi ha acreditada cap situació preexistent diferent.
Hi ha encara una, només tres persones han mort aquesta matinada en un accident de trànsit a la carretera C-53 al seu pas pel municipi de Fuliola. Això és a la comarca de l'Urgell.
Les causes de l'accident s'estan investigant, però tot apunta que el tot terreny on viatjaven les víctimes mortals s'hauria saltat un stop i hauria sigut embestit per un camió. Dues de les víctimes eren del País Basc i l'altra de Castellserà. L'alcalde d'aquest municipi, Marcel Pujol, ha lamentat l'accident mortal i ha remarcat que el punt on ha tingut lloc l'accident és conflictiu i just la setmana passada es va reunir amb el secretari de Mobilitat per la possibilitat de construir-hi una rotonda.
No és el primer accident i no és el primer accident mortal que passa ni aquí ni a l'altre encreuament. I sobretot en cap de setmana doncs, passen molts vehicles pesats i el que hauríem de mirar doncs, és de minimitzar els riscos i creiem doncs, que amb rotonda segurament això podria passar.
Més coses, almenys 12 detinguts en un ampli dispositiu aquest matí contra una organització dedicada al tràfic de cocaïna. I així és a Gironella, a la comarca del Berguedà. Els Mossos hi han fet fins a 14 escorcolls i han deixat la via pública plena de vehicles.
I d'altra banda, a Lleida, un altre operatiu policial, en aquest cas de la Guàrdia Civil, ha enviat a presó a 8 persones que formaven part d'un grup de tràfic de persones en situació irregular. En l'operatiu policial, en què va participar una quarantena d'agents del cos armat, es van realitzar escorcolls a domicilis de diferents barris de la capital lleidatana. La causa està oberta ara per tràfic de persones migrades i també per grup criminal organitzat.
Estel migdia. Ràdio Estel.
La Caravana, el programa sobre rodes on ningú mai té pressa. De dilluns a divendres a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias condueix el seu equip pels paisatges del rock, la filosofia, els crims, les xerrades de tietes, els dubtes existencials que no existeixen i meravelles per l'estil. Perquè quan estàs de ruta no vas amb presses, vas on vols i com pots. La Caravana, de dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Necessites ajuda psicològica?
UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Si tu el que vols és música, i només música, només et cal Més Estel, la radiofórmula dels èxits que trobaràs a radioestel.cat i a la nostra app. Els 10 números 1 de les llistes d'èxits Billboard des del 1960 fins al 2010. És la radiofórmula per excel·lència, la selecció musical a la teva alçada. Només et cal música? Només necessites Més Estel. El canal musical a radioestel.cat i la nostra app. Més Estel. Més música.
Ràdio Estel. La Seu d'Urgell. 105.0.
Dugues i 26 minuts abans d'obrir el bloc comarcal. Atenció si esteu a la carretera en aquests moments, perquè només se circula per un carril a l'autopista AP7, el seu pas arribant a la Granada per un incendi de vegetació. En aquests moments hi ha cues de fins a 6 quilòmetres. Ara sí, va, comencem aquest bloc comarcal a Reus, perquè el grup Catalunya Sacra començarà el seu programa d'activitats aquest cap de setmana. Ho farà amb un itinerari guiat des del Prioral de Sant Pere fins a la Puríssima Sant Pere.
La iniciativa compta també amb més d'una quarantena d'activitats dedicades al patrimoni cultural i religiós de 15 comarques catalanes i també una del País Valencià, i donen suport a aquesta iniciativa a l'Arcabisbat de Tarragona i als bisbats de Tortosa, Solsona, Vic, Lleida, Barcelona, Girona, l'Urgell, Sant Feliu de Llobregat i també de Terrassa. El coordinador de Catalunya Sacra ha explicat tot el que han aconseguit en aquesta dècada de vida de l'organització.
Que ens ha permès descobrir, ja portem cap a 400 esglésies diferents visitades, des d'una quarantena cada any. Sí que el projecte ha anat creixent, no pas en la dimensió de l'agenda, sinó que ha anat creixent a l'hora de teixir una xarxa d'esglésies que són rellevants patrimonialment i que s'ajunten per poder millorar la seva gestió i per poder millorar la seva difusió.
Font també ha destacat que el programa d'aquest 2023 inclou activitats ben diverses, com són la visita a l'acabat de restaurar claustre gòtic de la catedral de Vic, o també una explicació al voltant de les pintures de Josep Serrasanta a l'església de Santa Maria de Castelldefels, al Baix Llobregat.
Vaja, Girona, atenció a aquesta notícia. Crit d'alerta d'una protectora gironina que té unes 300 aus exòtiques i no tenen on anar. Fa mesos que la fundadora d'aquesta protectora viu una autèntica odissea i diu que ni Generalitat ni ajuntaments s'hi posen remei.
Des de fa uns dies s'està en un lloc provisional, però ben aviat n'haurà de marxar. Amb ella haurà d'endur-se les 300 aus exòtiques que té repartides en gàbies i que ja ha hagut d'anar traslladant d'un lloc a l'altre. Són ocells abandonats que han patit maltractaments o de qui els seus propietaris s'han hagut de despendre perquè no els podien tenir a casa. Gladys Freginals, propietària d'aquesta protectora, fa anys que té cura de tots ells i denuncia la seva situació.
Generalitat, em passen d'un departament a un altre, diuen que no poden ajudar-me, que no tenen un puesto on poder instal·lar la protectora, i ja no sé realment on més poder mirar o tocar. Estic mirant inclús puestos privats per comprar un terreny a uns preus increïbles, però no em donen permisos a segons quins ajuntaments, perquè no qualsevol terreny és apte per tindre la protectora.
Freginals també demana a les administracions, per tant, que l'ajudin o, si més no, que li posin les coses més fàcils.
Marxem ara cap a Tàrrega perquè s'intensifica aquests dies la lluita contra la plaga de conills que viu la zona de Ponent i que estaria provocant danys als cultius. Fa uns dies la Generalitat va declarar en aquest punt l'emergència cinegètica.
Aquesta setmana s'han col·locat unes gàbies trampa per tal de poder capturar aquests animals per després sacrificar-los. És una de les accions d'aquest pla de xoc que el govern va anunciar el mes passat per combatre la plaga, ho explica Francesc Casas, cap de la secció d'activitats cinegètiques del Departament d'Acció Climàtica.
La primera feina que s'ha de fer és localitzar els caus, que és allà on s'ha de perdre més temps. Un cop tens localitzats els caus, es col·loquen les gàbies a l'entrada del cau de manera que el conill, quan surti de la llodriguera, quede dintre de la gàbia. I és molt important cada dia repassar la ubicació d'aquestes gàbies per poder agafar els conills en viu, de manera que l'animal no pateixi.
De manera temporal, les actuacions han estat assumides per guàrdies de les Reserves Nacionals de Caça de Catalunya fins que estiguin a punt els dispositius de brigades de captura d'aquests conills que entraran en funcionament de cara a finals de la setmana vinent.
I a Tortosa, l'Ajuntament d'aquesta ciutat vol remodelar de cap a peus la plaça d'Alfons 12 per recuperar el seu ús públic i treure trànsit del centre de Tortosa.
I aprofitant també que acaba la concessió de l'aparcament subterrani que hi ha en aquesta plaça, el govern municipal tortosí també vol remodelar tot aquest espai i que tingui el mateix nivell que els carrers que hi ha a la vora, amb un nou arbrat i també més zones d'ombra. Un dels aspectes centrals del projecte també és la reordenació de l'actual aparcament i també dels seus accessos. L'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roigé, explica que volen aconseguir amb tot plegat.
Poder generar aquest espai per a les persones i sobretot per a les persones amb discapacitat, i es crea també una nova zona verda, una zona d'arbrats, una zona d'esbarjo per als xiquets i xiquetes. També s'integra al carrer Argentina dintre de la mateixa plaça, per tant generant també una plaça que serà molt més gran d'entrada que el que tenim a dia d'avui com a imatge.
I al terra d'aquesta nova plaça, que serà de tipus d'asfalt especial de color terra, al centre i s'eliminaran també les barreres arquitectòniques existents, es regularan els espais d'ombres amb làmines als laterals, penjades de catenàries i també s'hi plantaran, com dèiem, nous arbres. També hi haurà una zona nova de jocs infantils oberta amb una pèrgola on s'instal·laran panells solars i es restituirà també l'escultura Mare i fill d'Innocenci Soriano Montagut.
I acabem aquest recorregut al Garraf perquè ha entrat en funcionament un servei conjunt de taxi que unificarà totes les tarifes a tots els municipis, excepte Sitges.
La presidenta del Consell Comarcal del Garraf, Mònica Gallardo, ha explicat que el servei dona una resposta a una llarga reivindicació que han fet els taxistes. A partir d'aquest dijous, per tant, tots els taxis del Garraf podran actuar a qualsevol de les 5 localitats que estan adherides a aquest conveni, quedant oberta, això sí, la possibilitat que en un futur Sitges s'hi pugui sumar. La flota de taxis d'aquest servei està formada per un total de 43 vehicles que es coordinen tots junts des d'una mateixa centraleta, es basen en una mateixa tarifa, que és la que hi ha actualment a Vilanova, i pel que fa també als serveis interurbans, la tarifa serà la que estableixi la Generalitat.
Comencem els esports parlant que l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, i la seva mà dreta i excap de gabinet, Jaume Mas Ferrer, seran jutjats per la querella que va presentar Jaume Roures, president de Mediapro, i que està relacionada amb el Barça Gaitana.
Sí, segons ha avançat el periodista esportiu Adrià Soldevila, la jutgessa del jutjat número 13 de Barcelona ha decidit obrir judici oral sobre aquesta qüestió i tots dos, tant Bartomeu com Mas Ferrer, seran jutjats per un delicte continuat d'injúries i calúmnies pels missatges a les xarxes socials emesos contra l'empresari. La fiscalia els posa una fiança de 100.000 euros a dipositar en 24 hores per assegurar les responsabilitats civils que puguin derivar-se. En cas que no es faci efectiva aquesta quantitat, s'embargarien béns i propietats. S'investiga un presumpte delicte d'administració deslleial i corrupció entre particulars. L'altra querella que la jutgessa té sobre la taula és la que van presentar un grup de socis del Barça contra Bartomeu i Mas Ferrer, però també contra el CEO del club d'aleshores, Òscar Grau, l'excap dels serveis jurídics del club Román Gómez Ponti, i Carlos Ibáñez, propietari del grup Nice Stream.
I aquest divendres arrenca ja una nova jornada de Lliga. Demà dissabte és el torn de l'Espanyol. El Barça jugarà diumenge i el Girona tancarà la jornada dilluns al vespre.
L'Espanyol serà el primer equip català en vestir-se de curt i ho farà el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Els blanquiblaus, que són 300 a només 2 punts al descens, buscaran refer-se de l'última jornada de Lliga que van perdre contra el Valladolid. El defensa perico César Montes destaca que encara que sigui el Real Madrid, és a dir, el segon classificat, aniran a per totes.
Es una prueba más, creo que todos los partidos son una prueba de fuego en esta liga, lo he notado bastante cuando a la hora de competir en estos partidos que tengo. Claro que sabemos que tenemos a un rival con mucha jerarquía, con una gran plantilla y sabemos lo que representa y los objetivos que busca el Madrid, pero nos enfocamos en lo nuestro, ¿no? Que es trabajar y conseguir un buen resultado en su cancha.
Qui serà baixa per aquest partit, que ho ha confirmat Carlo Ancelotti, és el davanter del Madrid, Karim Benzema, que fa 2 dies que no s'entrena per un cop al turmell. Les altres baixes blanques per lesió són les de Mendy i Alaba. El duel començarà demà dissabte a les 2 del migdia. I diumenge serà el torn del Barça, que visita Sant Mamés a les 9 de la nit. Els blaugranes s'enfrontaran a un Atlètic Club de Bilbao que no suma els 3 punts des de fa 3 jornades. Un partit en què Xavi Hernández podrà comptar amb Robert Lewandowski, que ja està recuperat de la sobrecàrrega muscular que l'ha apartat 2 setmanes del terreny de joc. El polonès ja fa dies que s'entrena amb la resta de companys i tot apunta que diumenge serà titular. En aquest partit, l'afició basca ja anuncia que tirarà bitllets amb l'escut del Barça i la paraula màfia per protestar per l'escàndol del cas Negreira. El Girona, per la seva banda, és l'encarregat de tancar la jornada 25 amb la rebuda a casa del tercer de la Lliga, que és l'Atlètic de Madrid.
I d'altra banda, el Barça ja ha presentat aquest matí el protocol de seguretat per al clàssic de Lliga que jugarà el proper 19 de març.
Sí, el Barça-Madrid es considera del risc i és per això que el club exigeix als socis abonats que vulguin alliberar el seu seient que omplin un formulari amb les dades de la persona que ocuparà la seva localitat. Aquesta norma pretén evitar que els aficionats rivals ocupin de manera desproporcionada l'estadi i es pugui identificar de manera ràpida els espectadors en cas que es produeixi alguna incidència. El Barça recorda que els assistents que vinguin amb l'abonament d'un altre soci, que portin el comprovant, ja sigui el mòbil o en paper imprès, i a banda, el carnet de soci, ja sigui el seu o el del titular, el carnet físic de l'abonament d'aquesta temporada i el seu DNI. Aquestes sessions es podran fer fins a la mateixa hora del partit, que comença a les 9 de la nit.
I ho explicàvem al començar aquest matí. Barcelona s'ha llevat amb una pancarta gegant de la Kings League a l'Avinguda Diagonal, a tocar de la Rambla Catalunya. A la lona s'hi pot llegir que omplim el Camp Nou els fa molta por.
Sí, aquest missatge que busca provocar el president de la Lliga, Javier Tebas, per enriure-se'n de la Kings League, s'ha escrit tant en català com en castellà i, segons informa la mateixa competició de streamers, a través d'un comunicat, la pancarta dona el tret de sortida al compte enrere per la Final Four, que se celebrarà al Camp Nou el pròxim diumenge 26 de març a les 4 de la tarda. De moment, la direcció de la competició ha informat que ja s'han venut més de 60.000 entrades i demanen poder fer el rècord històric per un esdeveniment esportiu com aquest. L'objectiu d'aquesta pancarta, segons expliquen, és demostrar que aquesta nova manera d'entendre el futbol està revolucionant el sector esportiu i el de l'entreteniment. Per tant, un missatge clar dirigit cap a Tebas. Aquesta pancarta, de seguida, ens ha fet recordar amb la de la Porta a Madrid a finals del 2020, aquella lona gegantina de color vermell, lletres blaves i la cara de la Porta tocada al Santiago Bernabéu, s'hi podia llegir ganes de volver a veros. Al cap d'uns mesos, quan la Porta tornava a ser president del Barça, també es va penjar una altra lona, aquesta vegada rectangular, amb franges blaugranes, on s'hi llegia Raúl Esculé. Aquest anunci provocador es va fer per promocionar la primera botiga del Barça a la capital espanyola, on hi ha, no cal que us ho digui, la terra rival.
I també en clau blaugrana en bàsquet, però avui el Barça té la segona cita important de la setmana d'Eurolliga. S'enfrontarà al Fenerbahçe a partir de 6:45 del vespre.
Els blaugrana visiten una de les pistes més complicades on no poden fallar si no volen sumar la segona derrota consecutiva després de la desfeta contra l'Olympiacos per 77-70 el dimarts. Els blaugrana ara mateix són tercers després que el Real Madrid li hagi pispat la segona posició al superar el València aquesta nit per 95-91.
Canviant de qüestió, en tenis, Paula Badosa ja té rival pel seu debut al Masters 1000 d'Indian Wells d'aquest 2023.
Serà l'espanyola Núria Parrizas, que ha vençut l'italiana Elena Cocciaretto en 2 sets per 6-3 i 7-5. L'andalús ha dominat amb comoditat la primera màniga i li ha costat una mica més la segona. El derbi espanyol serà demà dissabte, encara amb l'hora per concretar. Pel que fa al quadre masculí, Pedro Martínez ha passat ronda després de superar 2 sets a 1 al suís Marc-Andrea Kjusler. Ara s'enfrontarà al canadenc Félix Auger Ter Aliassime. Qui no ha tingut la mateixa sort ha estat Albert Ramos, perquè el barceloní ha caigut per 2 sets davant Alex Molkan. I d'altra banda, Carlos Alcaraz debutarà demà en aquest Indian Wells contra l'australià Tanasi Kokkinakis.
I en futbol internacional a França, segons l'equip, el Paris Saint-Germain vol marxar del seu estadi.
Sí, segons el diari esportiu francès, el PSG es planteja marxar del Parc dels Prínceps per traslladar-se a l'Estat de France, on juga la selecció francesa. Estadi que està valorat en uns 600 milions d'euros amb la intenció d'anar a un estadi més gran i més modern. Recordem que el Parc dels Prínceps pot acollir fins a 47.000 persones i si s'acaba traslladant, cosa que l'estat francès de moment no s'ha oposat a la seva venda, jugaria en un estadi on hi caben 80.000 aficionats.
I qui sí que ha fet oficial el seu trasllat són els Barcelona Dragons, que marxen a l'estadi municipal de Reus després de 2 temporades per jugar a l'European League a l'Estadi Olímpic de Terrassa.
La franquícia de futbol americà ha fet oficial aquest canvi de seu gràcies a un acord amb el Terrassa. En un comunicat, els Dragons han explicat que un dels objectius és que els aficionats del futbol americà puguin acudir i gaudir dels partits en una localització més propera i accessible per als fans. El primer partit dels Barcelona Dragons a Terrassa serà el proper dissabte 3 de juny contra els Helvetic Guards.
Bé, acabem amb un apunt de natació perquè l'australiana Kylie McEwan bat el rècord de 200 metres d'esquena amb un registre de 2 minuts, 3 segons i 14 centèsimes.
La vigent campiona olímpica i mundial ha rebaixat 21 centèsimes del millor registre que el tenia la nord-americana Regan Smith. La jove de 21 anys ho ha fet en la primera jornada de l'Open de Nova Gal·les del Sud, que es disputa al Centre Aquàtic de Sydney.
Molt bé, Anna, bon cap de setmana. Avui comencem la plana cultural amb aquest anunci que dèiem a la portada de la gira europea de Bob Dylan, que farà parada a Barcelona els dies 23 i 24 de juny. Farà el Gran Teatre del Liceu i dins de la programació del Festival Guitar BSN, Bob Dylan aterrarà a la capital catalana, Pere, 5 anys després d'actuar-hi per última vegada, que també va ser al mateix Teatre del Liceu.
I les entrades que es posaran a la venda dimecres que ve 15 de març a partir de les 10 del matí serà un concert una mica especial perquè, atenció, no s'hi podrà entrar amb el mòbil. Vaja. Segons ha explicat la promotora de l'espectacle, perquè estigui tothom
segur.
Estigui tothom segur i perquè estiguin concentrats en el que Bob Dylan els vol explicar i cantar, hi haurà una empresa que facilitarà unes fundes tancades i segures per al telèfon que l'espectador portarà sobre durant tota l'actuació. En tot moment el públic podrà, això sí, desbloquejar el seu telèfon, però en un espai concret per si sorgeix una emergència, però no pas per fer fotos o vídeos d'aquest espectacle. A banda de Barcelona, Xavi, també el músic nord-americà de 81 anys farà també parada a altres ciutats de l'estat, com ara Madrid, Granada, Sevilla, Osca, Alacant, Sant Sebastià o també Logronyo.
Doncs no us ho perdeu, ja sabeu, aquest concert de Bob Dylan a Barcelona. Entrades a partir de dimecres que ve a les 10 del matí a la venda. Mira, més música i més concerts, perquè el Festival Cap Roig ha presentat l'edició d'aquest estiu. El cartell l'encapçala les actuacions de Nora Jones, per exemple, d'Ara Malikian, de Simply Red, Els Amics de les Arts o també Rod Stewart. La 3a edició del Festival de Cap Roig es farà del 14 de juliol al 19 d'agost.
I arrencarà amb les actuacions de Rod Stewart, que estem escoltant, també, com deies ara, McKillian, i també tancarà el calendari amb el concert de David Bisbal, que commemora, per cert, el 20è aniversari de la seva carrera. La programació del festival també es completa amb les actuacions de Luz Casal, Manuel Carrasco, Sebastián Yatra, Juan Diego Flores, Lola Índigo, Pablo Alborán i Taburete. El director del festival, Juli Guiu, ha dit, destacant doncs, aquesta gran qualitat, com esteu veient, d'aquest cartell d'enguany.
És un any molt potent, és un any amb més concerts que altres anys, que estem molt orgullosos de l'inici, del primer cap de setmana. Comencem amb una figura internacional tan important com és un Rod Stewart, el divendres 14 de juliol.
I per cert, i atenció, perquè també hi haurà catalans, artistes catalans en aquest festival. A banda dels Amics de les Arts, també hi actuarà Joan Dausà, Sílvia Pérez Cruz, Els Catarres i Stay Homes. La promoció infantil presentarà també espectacles de Damar i Jo Labert i un tribut també musical al Rei Lleó de Simba a Kiara.
Bé, aquest dijous també s'ha fet una nova edició de la Gala dels Premis Enderroc, que ha sigut a l'Auditori de Girona i que han tingut els Oques Grasses com a principals protagonistes. Vull petar-ho davant del mirall. Vull petar-ho tots els dies de l'any. El grup d'Osona ha guanyat el premi de millor artista i també el de millor directe.
Oques Grasses han aconseguit el suport del públic en emportar-se aquests dos premis. Els membres de la banda han recordat que porten 10 anys amb aquesta moguda, i com a anècdota han recordat que en el primer assaig el cantant va fallar i en el primer concert es van deixar un dels integrants del grup.
Mira, i una altra de les protagonistes d'aquesta gala ha estat la cantant Julieta. I si no mires l'estrelleta que em mira i no sent del que jo sentia i m'escolta la melodia.
En aquest cas, la cantant de Barcelona s'ha emportat un doble premi pel seu últim àlbum, Ni Llum ni Lluna, que estem escoltant i que ha rebut el reconeixement del públic i també de la crítica.
Mira, i pel que fa als DTS, que la setmana passada els vam tenir aquí a Ràdio Estel, el duet de Mataró ha guanyat el premi de millor cançó per al tema De l'1 al què. De l'1 al què surts amb mi aquesta nit. De l'1 al què vas amb raça que el partit. De l'1 al què, de l'1 al què, de l'1 al què.
Els dos membres del grup han agraït els vots del públic i també han recordat el bon moment que viu el panorama musical en català. D'altra banda, la guanyadora del concurs de TV3 Eufòria, Mariona Escoda, ha aconseguit el premi d'artista revelació també en votació popular. I per cert, que detalls que van fer, van aconseguir que veiessin una sardana en aquests premis de rock i va
en
ser
aquesta
un,
gala.
Un
es va veure el públic ballant una sardana. Molt bé, Pere.
Molt destacat. Veig
que te la vas mirar atentament, aquesta gala. Mira, i un altre raper, en aquest cas Lil Dami, ha guanyat el guardó millor videoclip per la cançó Supermercat. M'he enamorat al supermercat, puja la calor, la secció del congelat. M'he enamorat. A banda, pel que fa a la resta de categories destacades, el millor disc de l'any de la crítica ha estat pel Motomami, de Rosalía, i J de Morir, de Marala, i el premi a millor artista de l'any ha anat a parar pels Antònia Font. El grup de Mallorca s'ha endut aquest reconeixement l'any que tornava als seus escenaris.
I la resta de premis han sigut per Xerim Arasté, que ha guanyat el premi al millor disc de pop rock, i el premi a millor disc de músiques urbanes ha anat a parar a l'After Sun del grup Flashy Ice Cream.
I la gala de rock també ha reconegut a la cantant Marina Rossell amb el premi a la trajectòria. Mira, a veure, sense deixar de parlar de música, però mira, en aquest cas centrats en cinema, el director Isaki Lacuesta portarà a la gran pantalla la història de la mítica banda de Granada, Los Planetas. El film es titularà Segundo Premio. Ja començarà d'aquí unes setmanes a la mateixa ciutat de Granada.
I és que aquesta nova pel·lícula se situa a finals dels anys 90 en una Granada en plena efervescència artística i cultural, un moment en què aquest grup de música indie estava a punt de canviar l'escena musical a Espanya just abans de la publicació de l'àlbum El Grup Viu. I això ho explica la pel·li, el seu moment més delicat. El baixista i el bateria havien abandonat el grup i només quedaven el cantant i el guitarrista. Aquest últim, però, es troba immers en un perillós espiral autodestructiu del que sembla difícil que pugui sortir-ne.
Doncs tindrem pel·lícula de Los Planetas. Va, i canviant completament ara de qüestió, avui ens ha quedat aquesta secció molt musical i, de fet, vindrà la Mercè d'aquí una estona i encara avançarem les novetats d'aquesta setmana. Però parlem ara una mica d'humor, perquè a Figueres, la 16a edició del Festival Còmic, comptarà amb la participació de prestigiosos humoristes i monologuistes del moment, són els que de Judit Martín, de La Ruïna, o d'Irene Mirovas.
Un esdeveniment que torna per aquesta Setmana Santa amb 18 nous espectacles d'humor i estrenant, això sí, un nou espai i una nova proposta nocturna. Són les nits golfes, que es faran al Casino Menestral Figuerenc i estaran destinades a persones majors de 16 anys. El nou escenari acollirà 4 sessions golfes, començaran a les 11 de la nit i obriran les seves portes a l'humor més directe amb monòlegs i acrobàcies verbals de Moji, Patricia Espejo, d'entre d'altres. A més, la nova edició manté una àmplia programació perquè fa a tots els públics, que també inclou, atenció, propostes d'acrobàcia, malabars, clown a capella i bogeries per a tots els públics amb companyies nacionals i internacionals.
Mira, lluny de Figueres i encara relacionat amb el món de la comèdia, Sant Pere de Ribes, el Garraf, també estrena el cap de setmana del 24 de març un nou festival d'humor. Es tracta del Sis Comedy i es farà diferents espais emblemàtics d'aquesta població.
I és que la cita l'ha impulsat Sis Producciones i planteja dos recorreguts a diferents punts de Ribes i també de les Roquetes, on s'interpretaran breus espectacles d'humor. Cada ruta tindrà tres shows i la previsió és que els espectadors les puguin fer totes dues. A Ribes, els espectacles es faran al Castell, a la Carpa del Circ de Can Puig i també al Centre Cultural, i a Roquetes seran al Teatre de la Bòbila, al Mercat de la Sínia i també al Pati de la Vinya d'en Pataca. Cadascun dels itineraris té un preu de 10 euros i es podran fer aquest divendres vinent, el divendres 24 de març, volíem dir, i també el dissabte següent, diumenge 26, hi haurà gala de Cluenda.
Mira, vaja, acabarem aquesta plana cultural abans del repàs de les estrenes musicals, parlant també de cinema, perquè en aquest cas el cinema català se sent com a casa en el Festival de Màlaga, que recordem comença avui divendres. Aquest any són més de 40 les produccions catalanes que s'hi presenten. També es farà un sonat homenatge al cineasta Agustí Villaronga, que ens va deixar, recordem, el passat mes de gener.
I en aquesta edició del Festival de Màlaga es podran veure els nous films d'Helena Trapé, Sílvia Munt, Carlota Sobiranou, també 20.000 espècies d'abejas d'Elisabet Urrus... de... anem a dir-ho bé, Estivalis Urresola, cinta que li va valdre a Sofia Otero el guardó a la millor interpretació protagonista, la Berlinale. A Catalunya és, per tant, el territori també convidat en aquesta 26a edició del certamen. El festival dedicarà, com deies, un especial homenatge a Agustí Villaronga. Serà el 16 de març a l'auditori del Museu Picasso de Màlaga. D'altra banda, també reconeixerà la feina que ha fet la directora Carla Simón, que rebrà el premi Màlaga Talent, que reconeix la trajectòria i el talent de cineastes contemporanis. Simón, recordem que ja va presentar l'any passat aquest Alcarràs en aquest certamen, després del seu gran èxit a la Berlinale, i recordem que també va guanyar la Biznaga d'Or per la seva pel·li Estiu 1993.
Molt bé, Pere, no ens ho perdrem. Gràcies, bon cap de setmana.
A vosaltres, bon cap de setmana.
Aquesta música ja ens apropa encara més al cap de setmana, perquè és divendres i això vol dir que es publiquen noves cançons. Mercè Mondelo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I avui comencem per casa nostra, no? La gran estrena és la dels Amics de les Arts. Deixa'm dir que encara no estic bé i que intento no passar pel teu carrer i que hi ha cançons que salto molt sovint. Ets tu record per tota la vida.
Després de dos avançaments, com aquest citant Mercè Rodoreda, ja sabem com sona el seu setè àlbum al complet. 8 cançons on hi escoltem uns Amics de les Arts que ja tenen 40 anys,
sí, ja,
i fills, però que tot i això no han perdut les il·lusions de la joventut i ho demostren amb cançons com aquesta. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. La nit sembla que serà nostra. El que dieu ara no ens importa. Tenim el hype de les grans ocasions. La nit sembla que serà...
Molt bé, diria que és com la més animada del disc, podria ser.
Sí, sí, sens dubte. De fet, animada i amb una gran reivindicació. El que penseu em rellisca tant, el que diu ara no ens importa, tenim el hype de les grans ocasions, i és que accepten que tenen una edat, però se'n van de festa i celebren la vida, clar que sí. Una cançó on, per cert, hi escoltem una de les veus que han col·laborat en aquest disc, com és la d'Eva Amaral, cantant en català. Ara entrem al vostre local i desenfundeu el sarcasme. Qui ens ha ensenyat a tallar, que aquí no fa pena fa panxa.
Molt bé, no?
És un registre totalment diferent, molt bé, Amaral, aquest. Amb els Amics, sí, sí, de les, sí, Arts. És bogíssim, però ens agrada molt. De fet, en aquest disc també parlen de l'amor amb molt més atreviment i es posen tendres amb una altra col·laboració de luxe, que és la d'Andrea Motis. Tens cada ser. Andrea Motis i els Amics de les Arts.
M'agrada. Es nota la maduresa dels Amics de les Arts amb aquesta cançó, no?
És sensacional.
Ja, tornant al jazz, no? Ja, és, sí. És això que comentava, si tenen 40 anys, tenen fills, ja. Era, no, molt bé, molt bé.
A més, amb aquesta que es diu Cada cel, que és una declaració preciosa de l'amor, tal i com el viuen els Amics de les Arts ara, no és l'amor eufòric de la joventut, però és el més essencial i potser el que és més de veritat. I encara un tercer artista que també hi posa el seu gra de sorra és el pianista Marco Mezquida, amb un solo a les tecles en una altra perla que es diu Estimeu-me. I escoltem música de tots els estils.
Sí, sí.
És potser l'àlbum dels Amics de les Arts.
Amb 8 cançons en tenen prou per posar tot.
Sí, sí.
Totes les idees que tenien.
És molt bèstia, però potser és un dels discos més variats pel que fa a això, estils de música, i el paradigma d'aquesta nova sonoritat, de fet, és allà on volia, la cançó amb què començava amb l'Estel Migdia, que sembla una col·laboració frustrada amb Tanxugueires, perquè és un ritme molt, molt, molt diferent al que ells fan sempre. Una canya adulta. Que em quedaré mig fet, que no arribaré mai. Ai, em volia. Que és massa lluny de mi...
Sí, sí, me'ls imagino tots tres a l'escenari allà.
Oi?
Amb els vestits tradicionals i ballant.
És molt folclòric, és molt xulo el que han fet realment, i el que tu dius en només 8 temes.
Vinga, va, i d'un setè àlbum a un vuitè àlbum, Mercè.
El de la cantant Miley Cyrus, que publica Endless Summer Vacation.
Aquesta cançó a mi ja em sona, de fa setmanes.
Et sona perquè està tenint un èxit brutal a Instagram i a TikTok, sobretot. És l'únic avançament que havíem conegut, aquest Flowers, però més enllà d'aquest, també hi trobem temes que giren al voltant del desamor i que ens parlen dels amors que ja s'han acabat, com aquesta, Jaded. I'm sorry that you're jaded.
No és el meu estil predilecte, però m'agrada.
Però ha canviat molt la veu de Miley Cyrus,
mira,
eh?
Mira, ho estava pensant, però anava a dir... Diu, no ho diguis, perquè no l'has escoltat tampoc gaire.
No, és cert.
Però sí que... Sí, seria tot com més greu, pot ser.
Totalment, i de fet sí, hi ha moltes cançons que cantava fa anys que ara no pot cantar perquè no arriba al to que tocava. En aquest camí del desamor també hi trobem una altra, que es diu Peus enfangats, Madifit, que fa juntament amb Sia. Una cançó que no està tan bé, perquè retrata una infidelitat, però és una cançó bastant crua, però també hi ha cançons que ens il·luminen.
Es nota, no?, com aquesta
amb
ràbia.
Amb la veu.
Es nota aquesta ràbia.
Doncs no es notarà tant la ràbia en aquesta altra, en aquesta que es diu Rose Colored Lenses, perquè ens aporta una mica de brillantor dins de tanta foscor. We could stay like this forever. Quin canvi, eh?
Home, i tant.
Hem passat del més fosc al més clar en una cançó. De fet, t'ha passat mai que has experimentat una felicitat tan plena que t'hauria agradat encapsular-la i tenir-la per sempre?
Home, i tant. Milions de vegades.
Doncs...
Portar-te-la sempre a sobre, no?, a la butxaca.
Doncs ets molt afortunat, eh?, perquè no tothom podria dir això. De totes formes, el que sí que és cert és que tothom ho ha experimentat alguna vegada i és del que parla aquesta cançó, d'aquells moments tan excepcionals en els quals ens hi hauríem volgut quedar a viure per sempre.
Que són molts, segur que els nostres oients també tenen els seus, evidentment. Va, canviem completament de registre perquè avui també arriba a la publicació del nou àlbum de Van Morrison.
Moving On Skiffle. És així com es diu aquest àlbum, 23 cançons, ha treballat més que els Amics de les Arts, sí, que només n'han publicat 8, que reten homenatge a un gènere que va tenir molt d'èxit al Regne Unit als anys 50, un gènere que es diu Skiffle, que són uns ritmes que veuen del jazz i del blues i que queden reflectits en temes tradicionals com aquest Careless Love que estem escoltant i que sona tan bé també.
No coneixia aquest estil, però bé, Van Morrison evidentment mai falla. I un últim apunt de novetats musicals, perquè avui Mercè també treu disc, Nena de Conte.
Casi Perfecto és el seu sisè àlbum i sona així. Deu cançons amb què Mai Meneses torna al panorama musical després d'una llarga aturada per depressió psicòtica. Torna, ho fa amb més força que mai, i canta l'amor, el desamor o la nostàlgia amb un crit a que tot no cal que sigui perfecte, per això aquest Casi Perfecto, i tot plegat amb un pop-rock que ens transporta fins als anys 90 i que ens recorda cançons que la van donar a conèixer, com aquest Tenía Tanto Que Darte.
I tant. Molt bé, Mercè, moltes gràcies, bon cap de setmana per aquestes estrenades musicals que ens has portat avui. Segurament que ja tenim temps de ballar-les fins dilluns.
Fem-ho.
Que vagi bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
I a tots vostès també, nosaltres ho deixem aquí. Recordem, hem començat aquest programa explicant-vos l'aprovació dels pressupostos catalans per a l'any 2023. Els desitgem també bon cap de setmana. A la producció hem tingut el Ferran Capdevila, el control tècnic en Jordi Carretero, i a la redacció tot l'equip d'informatius d'aquesta casa. I ara, si volen quedar-se a Ràdio Estel, des d'ara i fins les 6, Joan Trias els acompanya amb la caravana. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana.